que va ja la setmana passada en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Avui li agraeixo també que ens hagi atès amb més motiu, tot i la seva recent visita a Ràdio Estel. Una abraçada, que vagi molt bé i que hi hagi sort, com diem en sentit neutre, però que vagi bé, senyor Durant.
Gràcies, i perdoni que no hagi vingut a l'estudi, però hi ha hagut un malentès.
No passa res.
Hauria tornat a saludar-lo personalment.
No passa res, tindrem ocasió en una propera jornada. Adéu-siau.
A disposició, adéu-siau.
Adéu, bona nit.
Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Segons els treballs de Francesc de Borja Moll, el vocabulari utilitzat per Ramon Llull aproximadament és de 7.000 mots diccionariables distribuïts en aquests percentatges. El 52% dels mots populars hereditaris del català. Un 20% de mots derivats dins del català. Un 18% de llatinismes, un 7% de mots molt usats només per Ramon Llull, un 1% de provincialismes i un 2% d'onomàstica, noms bíblics o geogràfics. La sintaxis és molt rigorosa i precisa amb una duplicitat de solucions, calcs, construccions llatines, com les subordinades adjectives, i, per altra banda, formes que reflecteixen el llenguatge popular, com les oracions impersonals en segona persona o les condicionals. També, dins de Ramon Llull, és tot un esperit extraordinari i fidel a la llengua que li permetrà fixar per sempre el català literari en forma, amb tota la seva plenitud i perfecció, de la que a vegades s'estableix el model lingüístic que seguiria després la Cancelleria. Dins de l'estil lulià, adoptat per Rodó de l'Abadia, cal distingir dos aspectes, la retòrica lògica adreçada a la intel·ligència i que se centra en els estudiants, i la retòrica literària adreçada a la imaginació que se centra en la bellesa de les paraules. Contrastants són en l'estil de Ramon Llull els anomenats locus amonus, és a dir, els exemples o les metàfores o els proverbis, les antítesis i, sobretot, els personatges simbòlics.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93-205-0960. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bon vespre, comencem el programa d'avui fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana. Contactarem amb la membre d'Ecologistes en Acció, Anna Pérez, perquè ens expliqui l'última hora sobre la cimera del clima a París. Tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà una nova galeria de l'expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i resposta de la mà d'especialistes. A l'espai de l'entrevista parlarem d'ocells amb el membre de CEO BirdLife, Jordi Pietro. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit escoltarem el bloc musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Així doncs, tot a punt per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
En els darrers programes, donada la gran importància que té pel futur del nostre planeta, us hem anat informant sobre la cimera del canvi climàtic que s'ha celebrat a París. Avui aquesta cimera es dona per finalitzada. Tenim novament en directe des de París a l'Anna Pérez, amb qui ja varen conversar l'últim programa, perquè ens expliqui breument els aspectes més rellevants que han succeït aquesta darrera setmana i si ens pot avançar alguna de les resolucions que s'hagin pres. Hola, Anna.
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes gràcies per tornar a ser aquí amb nosaltres. Quin és l'estat ara mateix? Hi ha hagut assignatura ja? No hi ha hagut assignatura? Què s'ha acordat?
Bé, doncs encara no hi ha hagut assignatura. Estem aquí a l'expectació. El tema és que ahir va sortir un nou text. Ahir havia sortit com a les 3 de la tarda, però es va anar retrasant i retrasant i retrasant, i a les 9 de la nit va sortir el text nou, que encara tenia molts temes oberts, encara hi havia moltes opcions diferents en les quals podies triar, que és com s'avança les negociacions, i el president francès va dir que es negociaria tota la nit, per tant, tota aquesta nit han estat negociant, que avui es seguiria, però que avui no es tancaria el text perquè s'usava massa feina per la gent que ha d'estar tancant i pels negociadors, i que demà al matí, és a dir, ens anem a dissabte, a les 9 del matí, en principi, hi ha d'haver el text. Ara, jo no em crec que estigui a les 9 del matí perquè sempre van tard, per tant, espereu que demà, en algun moment del dia, es tanqui l'acord.
I quins han estat els punts més conflictius?
Bé, el més conflictiu, sobretot del dia d'ahir, va ser el tema de la descarbonització de l'economia. Això vol dir que s'ha d'acordar un moment en el que les nostres economies deixin d'emetre emissions de gasos d'efecte hivernacle, no? El que diuen descarbonitzar. I aquesta paraula estava en el text i va deixar de ser-hi per les pressions de... No s'ha molt bé, no? Però dels països que encara volen seguir contaminant un temps més, com és la Xina, com és la Índia, i han agafat una paraula una mica més relaxada en aquest aspecte. Clar, això és preocupant perquè llavors no tenim un objectiu molt clar de cap a on tendim, no? Podem anar fent objectius a curt termini, però l'important és que a llarg termini sapiguem cap on es tendeix. I això és una de les coses que ha portat més debat a tot arreu d'aquesta COP.
La setmana passada també parlàvem d'aquesta xifra, aquest vell de xifres d'augment de temperatura, si es pactava un 2, un 1,5. Al final, com ha quedat aquest tema?
El que sembla... No està clar, encara. El tema segueix entre parèntesis, quan alguna cosa està entre... Bueno, són claudàtors. Quan alguna cosa està entre claudàtors en un text, vol dir que no s'ha acordat encara. Però sembla que el que hi ha més d'acord, i que segurament jo apostaria que és el que sortirà, és que hi hagin les dues. És a dir, que digui... per sota de 2 graus i a poder ser molt a prop de l'1,5 o alguna cosa així. Trobant una fórmula com intermitja per fer content a tothom, segurament.
Hola, Anna, bona tarda. Aquest dematí estava repassant una miqueta les notícies que es publicaven aquí i és cert que, a part de la descarbonització que acabes de parlar, que sembla que també ha influït l'Aràbia Saudí, i és una cosa que és bastant desconcertant, perquè l'Aràbia Saudí, que sapiguem, no produeix carbó. I sembla que són els que han impedit que l'aprovació del primer acord mundial fos important, no? Han tret coses, tal com tu deies, de l'esborrall. però sembla ser que, a més, no volen que revisi aquest acord abans del 2020, el qual ja pinten una mica a termini llarg, eh?
Sí, el tema descarbonització ve de carboni i no de carbó, per tant, petroli bloqueja. Per tant, és qualsevol emissió de diòxid de carboni, per tant, petroli, gas i carbó, i tots els altres que ens podem imaginar. Per tant, per això ara li interessa que no hi hagi com una data límit en què hauríem de deixar d'emetre emissions. I és perquè Aràbia Saudita està tocant bastant els nassos, per dir-ho d'aquesta manera, en aquestes negociacions. I és per això, perquè veuen que la seva economia...
Però també és cert que a l'Euronews estava fent una entrevista ahir amb un representant de l'Aràbia Saudí i treia pit dient que ells celebrarien molt, moltíssim, vendre a l'últim barril de petroli, cosa que realment ens va sobtar, i això era una entrevista que s'estava fent en directe. I ho vam escoltar així, tal qual. O sigui que no sabem, no? Tot plegat és molt desconcertant, tot. Sí, sempre que hi ha un doble llenguatge i una doble moral.
Sí, jo diria que és això, no? Cada país dona una mica la seva estratègia com la millor, no? I Aràbia Saudí segur que algun dia deixarà de vendre petroli, però serà perquè aconseguirà que li paguem perquè no ho faci, no? I això és el que juguen. Volen que el rest de països diguin, home, com que nosaltres perdem la nostra economia perquè no tenim més petroli, vosaltres ens heu de pagar tots aquests diners que deixarem de guanyar, no? I aquí és cap on estan jugant, i per això deuen estar molt contents de deixar de vendre petroli si la resta els hi paguem per això, no? I pel que deies de les revisions que m'has comentat abans, sí, és veritat, estan intentant, i crec que s'ha aconseguit que la revisió en els compromisos de reducció d'emissions sigui bastant tard, sigui el 2023. Això vol dir que des d'ara fins al 2023 ningú revisarà que les coses s'estiguin fent bé i que s'estigui reduint les emissions que creien el canvi climàtic, diguéssim.
Doncs, Anna, moltes gràcies per parlar novament amb nosaltres i a poques hores de que hi hagi aquesta signatura esperem a veure quin és el resultat final. Moltes gràcies.
Gràcies, Anna.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Espanya és interpel·lada per la cacera d'ocells. La Comissió Europea ha reclamat al govern espanyol que justifiqui el per què continua tolerant cada any la caça de cents de mils d'ocells cantaires, els fringíl·lids. El passat mes de juny, Brussel·les va enviar una carta al Ministeri de Medi Ambient davant la contradicció dels motius oficials que al·legaven les autoritzacions espanyoles per a continuar amb les captures d'aquests ocells, caderneres, verdums i pinsons. Els informes presentats pel govern espanyol no justifiquen el compliment de les disposicions ni l'esperit de la Directiva Comunitària Europea d'Aus. Per permetre aquesta cruel modalitat de captura, el govern espanyol va al·legar en un principi autoritzacions excepcionals per a fer cria en captivitat. Com aquesta via va quedar desacreditada a causa de les captures massives que es van fer, ara diuen que la finalitat és la investigació per a poder crear un estoc d'aquests ocells, cosa que no es correspon amb la veritat. Així ho veu la Comissió Europea, que sospita que els permisos científics estan encobrint novament captures massives.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Avui en dia estem envoltats d'estris electrònics que, com molts d'ells més aviat, s'han quedat obsolets o ja no serveixen. Com puc aturar aquesta disbauxa sabent que les deixalles d'aquests aparells ja són un problema?
La indústria electrònica genera grans beneficis. Ens enlluernen contínuament amb nous invents tecnològics, fent-nos creure que no podem viure sense ells. Quants cops hem vist a persones aturades o fins i tot en situacions de marginalitat amb telèfons mòbils caríssims? A més de preguntar-nos si realment necessitem l'últim aparell tecnològic, ens podem obligar a no renovar-lo fins que no s'espatlli realment. I quan finalment deixa de ser-nos útil, recordem que poden tenir una segona vida. Hi ha ONGs que aprofiten aquests telèfons mòbils que no volem utilitzar més. Vegeu algunes opcions per donar-los un ús solidari, per exemple, al web d'Intermón Oxfam, a la pàgina oxfamintermón.org. I si se'ns trenca definitivament qualsevol aparell electrònic, mai l'hem de llançar a les escombraries, sinó que cal portar-lo a la deixalleria.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Una de les més anomenades big bands del seu temps va ser la del Duke Ellington. Naixé a Washington, D.C., d'una família acomodada i és considerat com un dels puntals més importants del jazz. Fou compositor amb moltíssimes peces i sempre va estar al piano de la seva famosíssima banda. Morí a 1974, quan ja tenia 75 anys. Escolteu-lo amb Prelude to a Kiss i Caravan.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat. Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Jordi Pietro. Benvingut, Jordi.
Hola, bon dia.
El Jordi, cal recordar que ja va estar aquí al programa amb nosaltres a la temporada passada i avui repeteixes.
Repetim, molt bé.
Però recordem que el Jordi és biòleg i tècnic de CEO BirdLife, la Societat Espanyola d'Ornitologia, i que és una entitat que va ser fundada l'any 1954 amb l'objectiu de conservar les aus silvestres i els seus hàbitats. I avui el Jordi és aquí amb nosaltres perquè fa poc heu iniciat un projecte basat en un cens per censar les aus a tot Espanya, les aus d'hivern, podríem dir, les aus que hi ha a l'hivern a la península, a l'estat. En què consisteix aquest projecte? Per què heu iniciat aquest cens?
Bueno, això s'ha de dir que neix dels censos que originalment es feia d'ocells, que normalment, tradicionalment, es fan els censos dels ocells reproductors, no? Que els atles que hi ha fins ara publicats, pues, en general, són dels ocells de l'època reproductora, que és el que tu tens en el moment, pues, que els ocells més canten, se'ls identifica més fàcil fent censos, transectes, etc., no? Però, clar, només amb aquestes dades no en tens prou. Necessites més perquè, com ja sabeu, doncs hi ha ocells que només venen aquí a criar i després se'n van a passar l'hivern, doncs, a Àfrica, on sigui. Però, per contra, també hi ha ocells de més al nord que venen a passar l'hivern a casa nostra, no? Llavors, clar, la població d'ocells al llarg de l'any varia. No és la mateixa que si fas el cens a la primavera que si el fas a l'hivern. I fins ara hi havia aquesta manca d'informació, no? O sigui, sí, ja sabem quins ocells n'hi han, però no estaven quantificats, diguéssim, no? I la idea és, pues, fer aquest atles d'ocells d'hivern per tenir les poblacions reals d'ocells que tenim a l'hivern, no? Pues, quants pitrojos, quantes merles, ocells que ja estan aquí tot l'any, però que a l'hivern venen més del nord, no? S'incrementa la població.
Per tant, són espècies que aquí ja estem com habituats durant tot l'any a tenir-les, o hi ha altres espècies que potser viuen més al nord d'Europa i en aquests mesos més freds venen aquí?
Hi ha les dues coses. N'hi ha algunes que, les que, bueno, se'n diuen residents, però que al final vol dir que viuen tot l'any aquí. És a dir, un pit roig, per exemple, una merla, no? Com deia, de fet en tenim tot l'any. El que passa que a l'hivern n'hi ha més. N'hi ha més perquè els de nord i centre Europa no es queden allà a passar l'hivern, sinó que baixen a la zona del Mediterrani, o d'altres espècies travessen el Mediterrani i se'n van al nord d'Àfrica, i d'altres espècies travessen el Sàhara i se'n van més al sud encara, no? Llavors, tenim ocells que això, que a l'hivern la seva població augmenta molt, pues, perquè venen aquests del nord, i n'hi ha d'altres que no crien aquí, només venen a passar l'hivern. Sobretot, pues, espècies d'ànecs, per exemple, es nota molt, no?, que després te'n vas als aiguamolls, per exemple, a veure ocells, ara a l'hivern, i és un espectacle d'ànecs, de varietat d'espècies, no?, que després vas a la primavera i dius, hosti, no n'hi ha tants, no? Diu, clar, és que només crien, pues, unes poques espècies, no? Els altres ànecs han anat al nord a criar. Per tant, tenim les dues coses, tenim.
I per la gent que ens escolti, que potser no està habituada a parlar de cens d'ocells, d'aus, com es fa això? Alguna persona surt al carrer i comença a mirar el cel, o com es fa això?
Bueno, determinats tipus de censos sí que són així, eh? Per exemple, jo què sé, si vols fer un cens d'oranetes, per exemple, no?, d'aquestes que crien a les ciutats, que fan els nius de fang, això és època reproductora, estem parlant, doncs has d'anar mirant les teulades i comptant els nius. Vull dir, en certa manera has de sortir a fora i aixecar el cap, no? En aquest cas és diferent. Aquests són... És una feinada perquè tu divideixes tot el país en quadrícules, de 10 per 10. Vale? Això vol dir no sé quants milers de quadrícules. Òbviament no es poden cobrir totes. A l'ascens és una estima, no?, de tu cobreixes, pues, un tant per cent de quadrícules. En aquest cas em sembla que tenim comptat que hi haurà uns 700 voluntaris que participen, perquè això es fan voluntaris, 700 voluntaris que agafen una, dos, tres quadrícules, depèn de les possibilitats de cadascú, i han d'anar allà en aquesta quadrícula 10x10 i censar els ocells, comptar els ocells. En aquest cas, a l'hivern es fa amb recorreguts. És a dir, has d'agafar un recorregut d'uns 15 minuts, més o menys, caminant, intentant que l'hàbitat sigui similar, és a dir, si comences amb un bosc, doncs intentar que el recorregut sigui tot el, a dintre del bosc, que no passis per un camp i després passis per una ciutat, sinó intentar fer el recorregut en un hàbitat homogeni, vale? Que sigui igual, perquè si no, les espècies canvien i llavors no és tan representatiu. I llavors cada transecte ha de representar una mica un hàbitat, no? Perquè sigui després, mira, les espècies forestals són aquestes, les espècies d'una zona de conreus són aquestes, les d'un rierol, no? Així de zona d'aigua i tal, o una zona humida, i així doncs vas agafant aquesta mostra de X quadrícules, no? Que al final, com que cada una representa molts transectes i molts hàbitats, al final és una representació del que passa a Espanya. O sigui, és una feinada, va? És una feinada de nassos. Sí, sí, després pues, això és d'agafar les dades de totes aquestes persones. Clar, si no es fessin voluntaris, això seria impossible de cobrir, no? I ajuntar-les totes, analitzar-ho i, bueno, detectar els errors, fer els càlculs que faci falta i, al final, acabar-ho plasmant en un mapa on indiqui a quines quadrícules hi ha aquests ocells i l'abundància, que és les dues dades que s'agafen ara actualment als atles actuals.
Escolta, Jordi, mira, és que a mi m'ha cridat l'atenció que deies que venen unes espècies del nord, és a dir, de països del nord d'Europa, venen aquí. Però els d'aquí es veu que no tenen suficient temperatura i llavors se'n van més al sud. Això hi ha alguna explicació? I els que estan al nord de l'Àfrica, no sé si van al centre de l'Àfrica. Vull dir, això respon amb alguna qüestió genètica, memòria d'ells, que necessiten més escalfor, que no poden estar tot l'any amb una temperatura més o menys igual?
Més que pel tema de l'escalfor, és un tema d'aliment, sobretot. Els que van cap al nord a criar se'n van, sobretot, per aprofitar un recurs que és superabundant, els famosos mosquits aquests de la tundra i de...
Sí.
De Finlàndia i Noruega i això, que vas allà i és un niu de mosquits, doncs, o sigui, diguéssim que l'explosió de vida que hi ha en els ambients aquests més nòrdics, no? Més
sí.
Subàrtics i de la tundra i això, i lligat a que hi ha moltes més hores de llum, permet que hi hagi molts més ocells i puguin explotar aquest recurs alimentari, que després desapareix. A la que ve a l'hivern, doncs es fa fosc i deixa d'haver insectes i aliment i les llavors i tal, doncs ja no hi són, no? I llavors se'n tornen cap avall per poder seguir alimentant-se. N'hi hauria alguns que pel tema fred es podrien quedar, perquè, de fet, els ocells són bastant...
S'abriguen bé.
Sí, les plomes són molt impermeables, no? Vull dir que creen una capa d'aire que, bueno, home, hi ha ocells més ben adaptats al fred que d'altres, no? Però, en general, més que un tema de fred, a no ser que ja sigui molt extrem...
Però els pollets sí que necessiten.
Els pollets, fins que no treuen la pluma, sí. Clar, quan estan només amb el que és el plumissol, el plomó, llavors sí que són... Clar, això no és encara impermeable, diguéssim. No...
Sí.
Bueno, impermeable em refereixo a la temperatura, eh? Doncs clar, llavors sí que necessiten l'escalfor dels pares, no? Llavors quan ja els hi surt la ploma, llavors sí que poden ja crear aquesta capa d'aire calent, que les plomes fa de paravent, i llavors ja poden regular la temperatura, diguéssim, no? I és més un tema d'aliment que no pas un tema de temperatures, eh? Sí, sí.
Si no es canvia d'aires, perquè sí, eh?
Bueno, home, potser n'hi ha algú que també
li interessa. Que li agrada fer el turista.
De fet, ja suposo... Bueno, hi ha coses que amb els temps canvien, també. És a dir, bueno, tothom sap que les cigonyes se'n van a l'hivern, no? Cap a l'Àfrica. Però si algú m'escolta i està a Lleida, dirà, ostres, és que aquí no marxen. Bueno, és que les coses estan canviant. Ara ja no marxen totes. Hi ha algunes que ja diuen, mira, saps què? Per què me n'haig d'anar a passar penúries, a passar el Mediterrani, passar el Sàhara i anar-me'n allà a Àfrica a descansar? Si, mira, em puc quedar aquí, més o menys tinc prou aliment i puc sobreviure a l'hivern i no cal que faci 3.000 quilòmetres de viatge i ja em quedo aquí, saps? I dic les cigonyes perquè és un ocell molt així emblemàtic, gran,
sí.
Que la gent coneix i que això, si algú té cria en el seu poble, doncs és fàcil que digui, ostres... Pues, jo el veig aquí a l'hivern, no? O les puputs. Amb les puputs també passa això. N'hi ha algunes que ja no marxen, que ja es queden tot l'hivern aquí.
Sí,
el gruix encara marxa, però alguna cosa està canviant.
No, hi ha sempre residents.
Sí,
hi ha
sí.
Que són residents, però
no,
després hi ha aquests itinerants, aquests, els nòmades,
exacte.
Diguéssim.
Sí, però aquests en teoria eren ocells que en teoria eren nòmades, no? Que eren viatgers, sí. I alguns ja s'estan adaptant i ja es queden a passar aquí a l'hivern.
Es tornen sedentaris.
Exacte, sí, sí.
Hola, Jordi.
Hola, què tal?
Bon vespre. Et tornem a donar la benvinguda, que ens puguem anar informant amb els vostres treballs, perquè sempre és interessant.
I tant.
Tornant una mica al cens, això que estàveu parlant abans, Quina fidelitat se li pot donar en percentatges sobre les dades que es vagin recollint? I, bueno, és que això ens creiem fins aquí, o anem més ajustats o menys...
Sí, això sempre hi ha un marge d'error, és a dir, com tota... és estadística. És a dir, com que tu no pots comptar tots els ocells un per un, és impossible, ja, ni pots cobrir totes les quadrícules...
Però sempre... que les feu per menys o per menys?
No, bueno, o sigui...
Per més o per menys?
No, es tracta de fer de posar-ne més o de posar-ne menys segons el...
Perdona,
No.
Per favor.
A veure, que jo tampoc sóc estadístic i no et puc explicar el mecanisme exacte, eh? També t'ho haig de dir. Però per lo que sí que he fet i tal, o sigui, tu, quan introdueixes les dades, pues, la gràcia és que tinguis una mostra gran. Si tu tens una mostra molt petita, això no és representatiu. Llavors, no, els valors que et donen és poc fiable, no? Perquè els errors són molt grans. Quantes més dades tens, aquests errors es van reduint. Però quan tu dones un cens d'ocell... Mira, a Espanya hi ha... M'ho invento ara, perquè ara la gent...
Sí.
3.000 cigonyes. Mm. En realitat, tu no estàs dient que hi ha 3.000, estàs dient que hi ha entre 2.800 i 3.300.
Clar.
És el marge d'error que et dona, pues, no haver pogut comptar tots els ocells i totes les quadrícules un per un, però és que no hi ha una altra manera de fer-ho. És impossible. O sigui, has d'assumir aquest error i dius, bueno, pues mira, si va entre 2.500 i 3.500, doncs posem que n'hi ha 3.000, no?, per donar una xifra rodona quan parles en general. Però sempre tens un marge d'error que no pots evitar perquè és això, perquè si no hauries de comptar un per un tot el que hi ha, no?
I una cosa, amb aquestes observacions estadístiques tens que passar-t'hi tot el dia, perquè o hi ha uns horaris que cadascú sap que són les millors hores per localitzar-los, perquè estan més a terra, perquè hi ha hores que estan amagats.
Sí. De fet, a l'hivern és més difícil fer els censos per això que dèieu, no? Perquè a la primavera els ocells estan més actius, tots canten per, pues això, per atraure la femella, per defensar el territori... Bueno, tu surts i sents un bullici d'ocells cantant, no? I de fet, els censos d'estiu no es fan en recorregut, sinó que es fan en punts. D'escolta, tu estàs allà quiet i apuntes tot el que estàs sentint o veient en aquell moment, no? Això a l'hivern no es pot fer perquè els ocells estan allà més quiets, no canten, i llavors per això es fan recorreguts per detectar-los més fàcilment. I la metodologia... ha de ser la mateixa per a tothom, és el que em preguntaves exactament.
Sí.
Tothom ha de ser més o menys a les mateixes hores i amb el mateix mètode, perquè dintre de l'error, l'error sigui el mínim, no? O sigui, has de començar pues, a l'hivern pues, a una hora més o menys de 100, potser a les 8 o alguna cosa així, quan ja comença a sortir el sol, a la primera has de matinar més, i has d'acabar pues, abans del migdia. I tothom ho fa en aquestes hores i seguint la mateixa metodologia, i així redueixes una miqueta aquestes diferències que pugui haver-hi entre uns i altres. No?
Escolta'm, Jordi, i tornant a això, perquè el voluntariat té que ser difícil, això, perquè avui dia pues, sí, però ja saps que no són constants, una vegada pues, sí, van, però una altra no hi poden anar, perquè tenen... En fi, qualsevol persona té les seves coses. Però... En fi, a mi si em poses allà, jo, la veritat, un colom encara sí, no ho sé, un pit roig d'aquest, perquè s'identifica ell molt bé, una torcaza, però més coses no em demanis masses més coses que tindria que saber més, però la veritat és, no és fàcil, tampoc.
Bueno, cadascú de lo seu.
Tampoc són fàcil de veure-les així, de seguida relatre.
No.
Una vegada recordo que vaig estar amb una il·lusió enorme a les tables de Daniel.
Sí.
I, bueno, primera, allò estava tot sec. Tot sec, i la gent anava mirant perdudes, i llavors hi havia com unes passarel·les de fusta en un lloc on tenia que estar entullat.
En teoria, sí.
No es veia res. I llavors es van veure uns moviments de gent que deia, mira allà, està allí, sí, tal. Bé, tothom allà emocionat. I hi havia dues garces. És l'únic que van veure. Et parlo de 7 o 8 o 9 anys, veritat?
Sí, aquelles èpoques en què Daimiel estava sec. Ara em sembla que en els dos últims anys s'ha recuperat una mica.
Sí, sí, perquè es veu que la captació d'aigua dels voltants allò va ser una cosa enorme, va ser un desastre.
Sí.
Bé, però aquesta gent deu tindre un procés de capacitació per amb unes... No sé com ho feu,
sí, això. Sí, bueno, és gent... Normalment doncs hi ha gent que li agraden els ocells i no és que s'hi hagin dedicat, però surten al camp a veure'ls, a sentir-los...
I els poden distingir.
Els poden distingir. A veure, hi ha gent que sap més, hi ha gent que sap menys. Vull dir que hi ha una mica de tot, no? Però això també una mica en el teu perfil de podríem dir, de voluntari, ja va una mica implícit, no? Ja es veu si tu ets capaç de detectar pues, tot el que hi ha o estàs en una fase doncs, d'uns coneixements intermitjos, que, bueno, no tot, però les espècies més comunes sí, no? Llavors, això a l'hora de fer els anàlisis també es té en compte, la gent que ho treballa, doncs això, doncs, perquè l'important és que hi hagi quanta més gent que participi, millor, no? Llavors, bueno, si hi ha gent que en sap molt, perfecte. Si hi ha gent que no en sap tant, bueno, també poden participar, perquè les espècies comuns, com tu deies, doncs, bueno, potser hi haurà algú que sap una miqueta més que el pardal i el colom, no? Mm. Però no se sabrà el vés a saber quina espècie i tal, no? Però, en canvi, per les espècies comuns sí que serveix, no? Llavors, bueno, és qüestió d'agafar-hi pràctica i al cap dels anys es nota pues, que la gent va... Oi, mira, aquest any he detectat aquest que no l'havia detectat pues, perquè, mira, m'he après el cant o ho he practicat i ara ja ho conec.
És més visual que d'oïda.
Bueno, hi ha, hi ha les dues coses. Pots,
Pots prendre nota tant del cant com de lo que tu veus, que
ho visualitzes. De fet, el cant és tant o més important que la vista, perquè moltes vegades els ocells que estan així al bosc, a vegades només els sents.
I dins de la ciutat també ho feu, això?
També hi ha, sí. També hi ha censos urbans, sí. Clar, has d'agafar tots els hàbitats, per tant, tu pots escollir un recorregut en una quadrícula que estigui dintre de ciutat.
De fet, això crec que recordar que l'ICO té posada en marxa també una...
De fet, ara, no sé si hi ha acabat o no, hi ha l'Atlas dels ocells de Barcelona, que estan fent ara, penso que reproductors, si no recordo malament. I estan... A més, això es fa normalment durant 2 o 3 anys, i, per tant, també aquí entra la variabilitat entre anys, no? Perquè un hivern més fred pot ser que arribin més ocells, no? Encara que ja hem dit que la temperatura no té molt a veure, però una mica sí, i un any no tan fred, doncs potser no n'hi ha tant. Llavors, tampoc no pot ser només en un any, sinó que has d'agafar més d'un per aquesta variabilitat intentar recollir-la a l'Atlas, no? I després la gent fa 2 visites a l'any. Un elefant, per entendre'ns, entre novembre i desembre, i l'altre el gener i febrer, més o menys. Les dates no són aquestes exactes, però més o menys. I llavors això també reculls una mica la variabilitat doncs, dels ocells que arriben primer o dels que arriben una mica més tard, no? Que si fas el cens molt d'hora, doncs, encara no t'han arribat no sé quines espècies. I si fas molt tard, potser ja t'han marxat cap a... I llavors, bueno, és tot un...
És tot un món.
Sí, és tot una...
És tot un món i, a més...
És tota una història,
És una història que enganxa molt,
sí.
Perquè l'ornitòleg és un apassionat, aquesta afició.
Sí.
A més, és preciós.
No, afortunadament, n'hi ha molts, i n'hi ha molts que ens volen donar pues, això, un cop de mà, pues, pues, un parell de dies a l'any, sortir tot el dematí a comptar ocells pues, durant 3 anys, no?, a la teva quadrícula, que molta gent s'agafa pues, la quadrícula on viu o on té la casa dels pares o d'estiuets o el que sigui, diu, pues, jo faré aquesta quadrícula, no? I és una manera d'aportar, bueno, això que ara està de moda la ciència ciutadana, no?, doncs d'aportar el teu granet de sorra a la investigació, al coneixement dels ocells i després la conservació, no?, a la llarga.
A més, conèixer, respectar i estimar, normalment.
No, sí, i primer és conèixer. Si no saps el que tens, malament anem ja per començar.
Jordi, ara jo crec que és el moment de parlar del canvi climàtic perquè tenim la cimera a 4 dies a tocar. Com afecta a la cimera el canvi climàtic amb els ocells?
Bueno, està per veure com afectarà. El que està clar és que afectarà.
I està afectant, no?
Ja està afectant, de fet, ja hi ha evidències, no?, de que afecta en els ocells. Ara, quantificar-ho és encara més difícil que fer a l'Atlas. Per una banda, necessites dades des de fa molts anys. És a dir, aquests censos que estem parlant, doncs el d'hivernants no, però el de reproductors fa més de 30 anys que es fan aquests censos. Per tant, tens un registre del que hi havia fa més o menys 30 anys i el que hi ha ara, no? Això és el primer pas per
que
poder...
És molt menys, suposo.
És molt?
Menys.
El què?
La quantitat, la població.
No, de moment els efectes el que passa és que... diguéssim que les espècies primer es desplaçaran, segurament. És a dir, els models aquests de canvi climàtic primer tenen una certa variabilitat perquè ningú es posa d'acord en quin serà el grau del canvi, no? Si seran 2 graus de temperatura, 3, 4 o 5, i la velocitat d'aquests canvis tampoc està clar.
Es parla de 2, de moment.
De moment.
Això per començar.
Sí, exacte, ja per començar, perquè els polítics comencin a creure, perquè si comencem amb 5 ja no s'ho creuen els polítics. Però, o sigui, que passarà, està clar que passarà, no? Llavors, clar, això hi haurà canvis també segurament als hàbitats, perquè el canvi de clima pues, comportarà canvi del règim de pluja, segurament, per tant, això afectarà pues, si els ambients són més de secà o menys de secà. Aquí a casa nostra, segurament a les muntanyes, el que és l'ambient alpí, pues segurament acabarà desapareixent, perquè no hi haurà prou fred perquè la neu s'aguanti a l'espart de dalt. Llavors, clar, les espècies que viuen allà dalt, per exemple, que estan confinades a la part dalt del Pirineu, pues a Catalunya s'extingiran, perquè, clar, no tindran on anar, no?
Clar.
Ara, com afectarà això totes les espècies? És difícil de valorar, pues això, perquè hi ha espècies que tenen més mobilitat que altres, més capacitat d'adaptació que d'altres. I de moment ja hi ha llibres publicats d'això. Hi ha atles de com afectarà el canvi de clima a la distribució dels ocells. N'hi ha un que es va publicar aquí per Europa, que es va publicar l'any 97, i l'altre, un que s'acaba de publicar ara el 2014, a la banda de Nord-Amèrica. És a dir, però clar, necessiten aquest registre de dades de 20, 30, 40 anys per fer les prediccions.
I què diuen aquests registres?
De moment el que sembla és això, que les espècies desplaçaran cap al nord, és a dir, per entendre'ns, el desert pujarà.
Sí.
No? És el que diuen, no? Que els climes àrids pujaran i, per tant, el clima temperat pues, ja no serà el Mediterrani, el millor serà el centre d'Europa, i els climes freds pues, seran les puntetes de dalt de l'Àrtic, no? Amb més o menor grau, en funció del que acabi canviant.
Nosaltres serem el clima africà.
Pues,
de fet, el Mediterrani són ja les zones més sensibles i més afectades pel canvi.
Efectivament. I, per tant, el que passarà és pues, que les espècies que estaven adaptades a viure en un clima mediterrani pues, o s'aniran cap al nord, si poden, o desapareixeran, no? Però, clar, potser no totes les espècies ho podran fer, o no s'adaptaran prou ràpid a poder-ho, perquè el canvi climàtic sembla que va bastant ràpid, i, clar, la natura no es pot adaptar tan ràpid, no? No li dona temps.
Tu creus que aquesta cimera de París reeixirà?
Ai, mira, no sé què dir-te.
És que és un gran problema.
Sí, a veure, es fan avenços, el que passa que...
Molt poc a poc.
Els polítics van més lents que la natura, no?
Sí. No, i les multinacionals, i les corporations, clar. I les expressions dels diners...
Hi ha moltes pressions, i sí que veus que fan gestos i fan coses, i cada vegada s'hi sumen més països, aquests que eren més reticents, comencen a moure's, però, clar, aquest començar a moure's és... hauria de ser ja a fer coses, no? Començar a actuar ja, perquè és que quan vulguem fer-ho serà massa tard, no? És com lo de l'ozó, mira, van anar a poc, però van anar bastant ràpid, no? I ara ja sembla que el forat està bastant més reduït de lo que estava fa uns anys enrere, que si haguéssim seguit el ritme que anàvem enviant els CFCs, hi hagués sigut un forat global, no? L'atmosfera, bueno, això ho hem aconseguit durar temps. Però els efectes eren potser més creïbles, no?, pels polítics i pels que han de prendre decisions. Clar, el canvi climàtic, fins que l'aigua no ens pugi un metre, pues sembla que aquí no...
No passa res, no?
I clar, tu vas veient coses, cada vegada hi ha més tormentes quan no toca,
sí.
Més inundacions quan no toca, a molts països del món, a qualsevol lloc del món.
Inundacions,
el Niño ja no és cada 7 anys, ara no sé és cada no sé quan, o sigui... Bueno,
illes que desapareixen.
Illes que desapareixen, les glaceres de Groenlàndia que estan ja desfonent-se a marxes forçades, o sigui...
L'agricultura alterada, també.
Exacte, els cicles de floració i d'insectes pues, també estan canviant, que això també afecta els ocells,
sí.
No? Perquè si tu estàs sincronitzat després de no sé quants anys d'evolució a arribar a un lloc esperant que surtin els insectes i les flors i arribes
no,
ja. I ja han sortit, pues, ja te'n pots anar a criar allà dalt, que si no tens menjar
sí.
No faràs res tampoc, no? Per tant, bueno, pues, tot això està passant i faltarà aquest compromís, però no només dels polítics, també de la gent, eh? També som nosaltres al nostre dia a dia que també hem de posar
sí.
el nostre granet, no? No és només que els polítics prenguin decisions,
no.
Que també...
És allò de pensar globalment i actuar localment.
Que...
Això sempre ho diem.
Sí. Vull dir que és que...
A veure,
sí.
Abans de que se'ns acabi el temps...
Sí, aquí parlant...
Sí. Ara fa poc vam passar una notícia, vam dir als nostres oïdors, de que a Tarragona pues, l'Ajuntament s'ha tingut que fer càrrec de la façana d'un edifici amb què, a tipus de mirall, els ocells s'estampaven contra aquest vidre i que queien pràcticament...
800 a l'any, s'estima.
Diuen que sí, que la quantitat era important. Això cada vegada s'està succeint més. Jo crec que els tècnics tindrien que estar assabentats i es tindria que fer alguna regulació al respecte, de veritat, perquè...
Sí, la veritat és que ara mateix no sabria dir-te com està...
Ja saps per on va, molt vidre,
és, ara és el que es porta, i de fet ja... Ara no porto les xifres a sobre, però hi ha dades dels milers i milers i milers d'ocells que s'estampen en vidres, arreu del món,
Sí.
Sí.
Hi ha una estima brutal de no sé quants... Jo crec que són milions. Clar, és un problema, efectivament, és un problema. Solucions, doncs, bueno, posar vinils i posar coses que evitin aquest efecte mirall, no? D'alguna manera es vegi que aquell vidre hi ha alguna cosa. Avui mateix m'han trucat a l'oficina una persona amb pistes de pàdel, també passa això.
Ostres!
Que les pistes de pàdel, les que són de paret de vidre, pues a Cantàbria, ja, a la CEO de Cantàbria, a la delegació, ja hi havia hagut alguna mobilització per aquest tema i justament avui m'han trucat a l'oficina a veure si podien fer alguna cosa també i tal. Vull dir que ja no és només edifici, sinó que és, hi ha més coses també, no? Però...
Doncs escolta, crec que tindrem que fer entre totes les entitats, ens tindrem que posar amb aquest tema.
Sí, fer una sol·licitud que correspongui perquè això va increixendo, eh?
Sí.
Potser a vegades els arquitectes o els enginyers quan estan projectant no hi pensen, però si hi ha una regulació que els hi faci pensar,
sí,
podrem evitar-ho,
sí, sí, sí,
perquè
sí, sí,
no es pot malmetre la vida de tants ocells.
Sí, sí, és una mica posar com el que hi ha als autobusos, no? Que
sí,
tu a dintre pots veure fora,
sí,
sense
el molest, sí,
però des de fora,
sí,
es veu molt opac i llavors no. Alguna cosa, sí, d'aquest estil, que hi ha llocs que ja s'ha provat a Vitòria, al centre d'interpretació de les zones humides d'allà, que està al mig de la zona humida, ja tot de vidres, tenen uns vinils allà posats amb línies verticals,
sí,
i horitzontals, que fan uns dibuixos monos, però que trenca l'efecte mirall aquest dels vidres. Mm. Bueno, doncs per aquí, cap aquí hauríem d'anar i que fos regulat, no? D'alguna, sí, manera que ja obligués en el projecte a portar alguna
tindrem
cosa d'aquestes.
Tindrem que fer-ho, perquè els pobres ocells no podran, ells no poden demanar.
No tenen la culpa, no?
Que tu si la seva veu, veritat, Jordi?
Sí. És una trampa,
sí. Sí,
una trampa enorme.
Sí, sí. Sí, sí.
Molt bé. Buscarem la solució. Jordi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies
i
a vosaltres.
Felicitats, sí, ja continuem amb la feina.
Molt fins bé. A la propera,
fins a la
Jordi.
Propera. I tant, gràcies.
Gràcies per vindre.
Bona nit, Jordi, bona gràcies. La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Duke Ellington. Es deia Edward, però com molts altres monstres del jazz, el varen fer Duke, o sigui, Duke Ellington. Ell i la seva Big Band van ser famosos durant lo més florit del jazz, o sigui, dels anys 50 als 70 del segle passat. Durant el seu llarg recorregut va evolucionar cap al jazz simfònic, on ja no es ballava com abans, sinó que s'escoltava. I s'escoltava perquè els seus integrants del seu conjunt eren també músics molt famosos, com el Cathy Williams, el Johnny Hodges i altres. I també eren aquests altres músics molt coneguts en petits conjunts. Escolteu Perdido i Take the A Train, que moltes vegades ha servit de sintonia de molts programes de jazz. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu... En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. Estic embarassada i m'han comentat que el gos o el gat pot ser un problema. Què hi ha de cert? Em pots aconsellar?
En aquest cas tindrem que parlar d'una patologia que totes les embarassades tenen al cap, que és la toxoplasmosi. Per què? Perquè és una malaltia que pot causar malformacions fetals i avortaments. Primer cal aclarir que els gossos no transmeten la toxoplasmosi. Els gats són els únics que poden eliminar... oquis, que són els ouets d'aquests paràsits per excrements, però per poder-los eliminar han d'haver caçat o ingerit algun ratolí, cosa que és bastant infreqüent avui en dia. De totes formes, si estem embarassades i volem quedar-nos tranquil·les, l'únic que tenim que fer és portar el nostre gat al veterinari i fer-li una analítica per saber si aquest animal alguna vegada a la seva vida ha estat en contacte amb la malaltia. Hi ha una cosa molt important que sempre m'agrada recalcar i és que la transmissió més freqüent de la malaltia de la toxoplasmosi és a través de la carn crua o poc cuinada o a través de les verdures mal rentades.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com. Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Acabem programant.